Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández. Avui, dia en què ha començat el curs escolar a Catalunya, la consellera d'Educació, Anna Simó, accepta tornar a parlar del calendari escolar amb els sindicats de mestres després de mesos de molta polèmica per l'avançament del curs. Però la consellera puntualitza que sempre es començarà abans de la Diada. Ho ha anunciat en l'acte d'inauguració del curs, en què el president del govern, Pere Aragonès, ha valorat la mesura de l'ajuda de 100 euros per material escolar per als alumnes de primària i ha assegurat que la volen mantenir. Barcelona, Sara Cañete.
Hola, bon dia. Inici de curs sense incidències i per segon any amb el calendari avançat. Avui els directors dels centres coincidien i insistien que 3 dies laborables no són suficients per preparar el curs i la consellera d'Educació, Anna Simó, reiterava que té la mà estesa per negociar-ho, però amb condicions.
L'inici de curs abans del 12 de setembre, de l'11 de setembre, és un punt de no retorn. Però això vol dir poder valorar el temps per la preparació.
Martí Cuní, Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Escola Mercè Rodoreda, de Barcelona.
Per cert, que la vaga que han convocat els sindicats aquest inici de curs ha tingut un seguiment mínim de menys del 1%. Segons dades facilitades pel Departament d'Educació, han secundat la protesta un 0,89% del personal. A aquesta hora hi ha una manifestació convocada al centre de Barcelona. Més notícies amb Sara Riera.
La tempesta Daniel castiga el sud-est d'Europa per segon dia consecutiu amb un balanç d'una desena de morts. Les pluges torrencials descarreguen amb força a Grècia i els països veïns de Turquia i Bulgària. A Istanbul, per exemple, ha caigut 125 litres d'aigua per metre quadrat en menys de 6 hores. És la mateixa quantitat que acostuma a caure en un mes de setembre. A Grècia, justament, els bombers informen d'almenys 2 víctimes mortals per aquests aiguats. Un dels seus habitants escrivia així un espectacle dantesc.
No crec que ningú hagi vist res així, no només a Volos, no només a Grècia, fins i tot a Europa. El que va passar aquí va ser enorme. No havia passat mai. Com pot aquesta ciutat tornar a ser Volos? És impossible.
A Myanmar, un tribunal ha condemnat a 20 anys de presó un fotoperiodista detingut a finals de maig quan informava de les conseqüències del cicló Mocha. És la condemna més llarga dictada contra un professional de la informació des del cop d'estat militar que hi va haver al país l'any 2021. El reporter va ser jutjat sense tenir l'assistència de cap advocat ni la possibilitat de defensar-se. Myanmar és el tercer pitjor país del món pels periodistes pel que fa al nombre de professionals empresonats, al darrere de la Xina i l'Iran. Des del cop d'estat, que va permetre una junta militar instal·lar-se al poder, han estat detinguts 150 periodistes i 4 treballadors de mitjans de comunicació han resultat morts.
La Generalitat valora positivament que hagin augmentat les trucades al telèfon d'atenció a les violències masclistes. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la directora general per a l'erradicació d'aquestes agressions, Laia Rossic, ha atribuït la crescuda al fet que les víctimes i el seu entorn estan cada vegada més conscienciades sobre aquesta necessitat de denunciar.
Hi ha més coneixement, probablement també més detecció, és a dir, més autodetecció també, de potser necessito ajuda o allò que m'està passant, aquesta angoixa, aquesta situació que visc, no m'agrada i necessito poder-la parlar, no? Per tant, entenem que sobretot amb el que ha millorat la societat és amb aquesta detecció i fins i tot autopercepció, no? D'això que em passa no és normal i tinc un telèfon a l'abast, doncs, per poder parlar.
La patronal SECOT alerta que les pimes són qui més seguiran patint durant aquest segon semestre de l'any l'alentiment econòmic perquè tot indica que la demanda interna encara caurà més. El president de SECOT demana la col·laboració de totes les administracions en favor de la petita i mitjana empresa del país. Terrassa, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia. Les previsions no són bones i es confirmen els pronòstics que des de la SECOT apuntaven amb el segon baròmetre. Avui el president de la patronal, Xavier Panés, dibuixava aquest escenari.
L'evolució dels tipus d'interès, tot i que sembla que està arribant un cert fre, de moment tampoc és massa segur i l'impacte que té sobre el finançament de les empreses doncs és greu. I aquests signes d'alentiment preocupen perquè qui primer patirà seran les petites i mitjanes empreses.
Panés demana que els polítics no donin grans titulars, sinó que es coordinin i posin en marxa accions efectives per ajudar el petit i mitjà empresari. La SECOT posa a disposició d'aquests el servei Help Empresa, que és gratuït, per ajudar a diagnosticar i dissenyar una estratègia davant la situació de crisi. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Terrassa.
Els esports amb Marta García.
A falta de fer-se encara oficial, Ana Maria Txernogorchevich deixa el Barça i se'n va a l'Atlètic de Madrid. La jugadora suïssa va arribar al club blaugrana l'any 2019 i tenia contracte fins al 2024. La direcció esportiva li va comunicar que no comptaven amb ella aquesta temporada i han acordat conjuntament esta eixida cap al club matalasser. Un altre exblaugrana, Laia Codina, ara en l'Arsenal, serà protagonista esta vesprada en el Tot Costa, que a partir de les 7 també entrevista Oriol Romeu. Segueix la reunió entre les jugadores de futbol i la patronal de cara a desbloquejar la vaga convocada per l'inici de la Lliga Femenina. La nova seleccionadora espanyola de futbol, Montse Tomé, se mostra feliç davant el nou repte i assegura haver evolucionat des que fa 5 anys va arribar a la Federació Espanyola. L'empordanès Manel Balastegui acaba de classificar-se per a les semifinals d'escull lleuger del Mundial de Rem que se fa en Belgrat. Alemanya també classificada per a les semifinals del Mundial de Bàsquet en superar Letònia 81-79. El seu rival seran els Estats Units. L'altre semifinalista, Sèrbia, que ara s'enfrontarà al guanyador del Canadà-Eslovènia a partir de 2:15. I en la Vuelta, en marxa l'onzena etapa de 163 quilòmetres amb final en Laguna Negra, amb Sepkaz líder. A 26 segons hi ha el vilanoví Marc Soler.
Fins aquí les notícies.
Comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
La 1 i 6 minuts del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Estàs preparada, no?, per aquest vespre, perquè veig que tothom parla de com un concert que hi ha com un tema de Mussol.
Sí, aquest vespre hi ha un acte que organitzen per una qüestió... Perdoneu, m'ha caigut a sobre tot un got d'aigua,
sí,
i estic molt incòmode.
S'acaba de tirar tota l'aigua per sobre. Estic si algú molt... de l'equip ens pot entrar una mica de... No. Ens miren com si fos part del guió, no ho dic de veritat.
No, estic molt malament.
S'ha quedat tota l'aigua per sobre, aquesta tia.
Bueno, perdoneu. Segueixo. Ja. Hi ha el Festival Mussol, on hi van diversos artistes del panorama català a cantar una sola cançó, tot per una qüestió solidària.
I serà un vespre que s'espera que hi hagin tamets allà.
S'espera moguda. S'espera moguda. Jo crec que hi haurà rumors dins d'aquest petit nínxol nostre de Catalunya.
M'està arribant que hi ha molta il·lusió per aquest acte del vespre. I m'està arribant des de persones que van allà amb una certa esperança de trobar alguna cosa més que música. Vull dir, t'ho comento perquè tu hi seràs.
Qui t'ha dit això?
M'està arribant que hi ha ambientillo, que hi ha cosa. Escolta'm, hem de parlar d'una parella molt recent del món de les estrelles de Hollywood. Qui són aquesta gent?
Mira, estic obsessionada amb aquesta temàtica i no sóc l'única. Internet en va ple. Després de mesos, però mesos és mesos, de rumors, ningú s'ho creia, però s'ha confirmat la relació entre la Kylie Jenner, l'empresària i influencer que forma part, per qui no la tingui controlada, de tot aquest univers Kardashian.
Les Kardashian, sí, d'Estats Units, que van fer un reality.
Correcte, són una família que feien un reality, doncs ella és una de les germanes, i se l'ha embolicat amb l'actor Timothée Chalamet, que és aquell noiet que hem vist, per exemple, a Donetes, el 2019, l'hem vist a Un dia de pluja a Nova York, de Woody Allen, o super reconegut per Call Me By Your Name. No sé si has vist mai cap pel·lícula seva, Roger.
Doncs no he vist res del que has mencionat, però bueno, mai és tard.
Estàs molt fora, però no passa res, perquè per això venim a explicar-t'ho. L'hem vist morrejant-se, però a més a més un morreig d'aquests que dius, no sé com no et fa vergonya. Un morreig, jo crec que hi havia petting inclús, el VIP de Beyoncé, que va fer un concert fa 2 dies a Los Angeles, hi havia tots els famosos, però clar, que més de sorpresa, el que s'ha menjat tota la resta de VIPs és que aquests dos estiguessin morrejant-se a lo bèstia.
És que el tema del morreig, no tothom està preparat per morrejar en públic. Hi ha gent que no li fa absolutament res, sí que ho veu com una cosa natural, i jo ho entenc,
no,
i d'altres
no ho entens,
que som incapaços de fer ni un pic en públic.
Mira, jo sempre els dic a les meves amigues que és molt curiós perquè jo podria haver-me inventat que m'he morrejat ja, perquè elles no m'han vist mai, vull dir, ni jo a elles, que no ens morregem a les festes amb gent, saps? Que és una cosa molt més... Te'n vas a un carreró, ets discret, saps? I en canvi aquests famosos... Però justament perquè és una relació que jo crec que és inventada, saps? Que és una relació de les que es diu de PR, Public Relationship, que és una cosa com per alimentar les dues figures i perquè es parli d'ells, però que aquesta relació, si només veure'ls físicament ja veus que no encaixen ni en pintura.
Hem de passar per TikTok, perquè és una font de notícies també TikTok, encara que la gent es pensi que és només balls i tot això, i passen coses.
Mira, Roger, si anaves una mica perdut amb el món dels famosos internacionals, que és gent que no pot sortir al carrer sense que els parin, amb TikTok potser t'acabaràs de perdre, eh? TikTok de parla castellana, sí. Hi ha hagut últimament un moviment al·lucinant, perquè des de fa setmanes hi havia rumors de ruptura entre una de les grans estrelles que existeixen, que és la Sofia Surfers, que hi ha hagut un petit moment de dubte en el que has pensat que Sofia Surfers era una persona que es dedicava a surfejar.
Pensava que era una esportista d'elit del món del surf.
No, és només el seu usuari, que per algun motiu ella, quan tenia 12 anys i es va crear el perfil, es va posar Sofia Surfers. Doncs estava embolicada amb un raper des de feia 2 anys que es diu 13, que ja veieu que aquí el tema dels noms és que és bogeria. Doncs ara oficialment han confirmat que ho han deixat, però això després de setmanes d'anar alimentant ells mateixos els rumors, d'anar-se llançant indirectes i aconseguint una quantitat de visites, una quantitat de likes, que és aquella cosa, un punt rastrera que penses, per què no ho estàs dient? Per què no estàs dient que ho heu deixat i segueixes alimentant tots aquests rumors? Perquè vius d'això, perquè vols aconseguir més visites.
Perquè és contingut,
correcte,
no? I els interessa.
Totalment.
Molt bé, molt bé. Ho haurem de seguir, això, o no?
No, ja està, fa un palazo increïble. Jo no vull col·laborar en això.
Quina liada, serà perquè t'estimo de matinada. Noto que et necessito, si et veig somriure.
Bé, aquestes últimes hores també s'està parlant i sobretot criticant molt en Guillem de Buhos. Tot plegat arran del titular d'una entrevista que li ha fet el diari de Sabadell, on destaquen una declaració seva que diu: abans sortia de festa cada dia. Ara 3 o 4 cops a la setmana perquè tinc fills i ja no ho puc fer tant. I clar, molta gent s'hi ha abonat de que si és mal pare, que si és mala parella, de que no pot ser que surti tant aquest home.
Per mi és el titular més graciós de la història. Perquè, clar, és veritat que sorprèn molt que et digui no, jo no surto tant, en comptes de sortir cada dia surto només, que és aquest només que dius, home, jo no sé si pots fer servir aquí la paraula només, només 3 o 4 cops a la setmana. Dius, Guillem, estàs descontrolat, com t'agrada una festa. El que passa és que és veritat que després tu entres a dins de l'entrevista, llegeixes la resposta completa i efectivament diu el que deia el titular, no?
Sí,
sí, abans sortia cada dia, ara 3-4 dies a la setmana perquè tinc fills i vulguis o no, no ho puc fer tant. I després segueix la resposta i diu, amb ells tinc la sort de poder conciliar molt bé la meva feina. De setembre a juny els porto i els vaig a buscar al col·le, els faig el dinar, els acompanyo música, m'hi dedico a fons, puc estar per ells. Però ells saben que el papa dorm. Si algú toca el timbre, protegeixen el meu descans. A veure, és veritat que tan bon punt cliques i ja ho llegeixes, dius, ah, ojo que aquest titular està escollit amb una mica de mala llet.
Bueno,
perquè el propi Guillem ja s'excusa dins de la pròpia resposta. De tota manera, hem parlat amb ell. Perquè
sí?
Nosaltres, sí, clar, volíem saber una mica quina era la seva
versió, no?
Totalment, ja ha dit això.
Em van fer l'entrevista justament a mig de l'agost, quan tenia 8 concerts en 12 dies. No hi havia manera de coincidir amb el periodista i jo li vaig dir, és que he fet molta feina aquests dies, i diu que surts molt de festa. Dic, home, doncs ara 3 o 4 cops a la setmana, però és que, clar, era la setmana de l'agost en la que tinc concert cada dia. És això que passa, no? Que el que agrada és treure un titular perquè la gent cliqui, i el problema que hi ha avui en dia, no?, que moltes vegades la gent després no llegeix la notícia i el que es queda és amb el titular que el periodista busca perquè la gent cliqui, però res més lluny de la realitat. Tinc molta sort i mira, ara surt per primer dia la Ivet del col·le i ens anem a fer el dinar. Si voleu venir, esteu convidats.
Bueno, fem un programa, però si no, no et diria pas que no el dinar aquest amb la teva filla. Escolta'm, parlant de música, avui s'ha estrenat amb Bategues, que és la nova cançó de Ginestà. Doncs m'agrada.
Home, és un hit.
Sí.
La veritat és que Ginestà ens agraden molt aquí. Som molt fans. I aquesta cançó no només és especial perquè sigui boníssima, sinó que, a més, ve acompanyada de safreig, perquè ahir la nit abans que es publiqués en Pau Serrasolses, que és la persona del grup que escriu les cançons, va fer aquest tuit. Una de les coses que porto fatal de la música és que la sensació que vaig intentar descriure i les èpoques boniques s'acaben i la cançó ha de sortir igual i cantar-la un parell d'anys com a mínim. Surt aquesta nit i estic tremolant.
És molt interessant això que diu perquè, clar, tu escrius la cançó en un moment vital teu molt emocionat i potser la publiques en un moment que potser hi ha més tristesa que emoció.
Totalment, i és veritat que tampoc cal ser detectiu Conan per veure una mica per on van les coses, eh? Vull dir, s'entén que és una cançó que va escriure en un moment en el que estava molt enamorat i que entenc que li anava molt bé la seva relació de parella, que a més sabem que era amb l'actriu Laia Manzanares perquè ells havien tingut aquesta relació, diguéssim, suficientment de cara en fora com perquè ho sapiguem, era una relació relativament pública, i que ara és una cançó que ha envellit malament i que ha de seguir cantant i fent promo, perquè a sobre haurà d'anar fent promoció sobre una cançó de t'estimo, no sé què, tal, quan aquesta relació potser ja no és com era abans.
En Bategues, la nova cançó de Ginestà. 15 segons i un quart de dues.
Que no surti d'aquí. El safareig públic que Catalunya necessita.
Hola, Gerard y Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tíos de la mano, muy felices. Quería preguntarte que decían que si cogiste una ansiedad, ¿cómo te encuentras? ¿Es cierto?
¿Cogió una ansiedad? ¿Cogió? Bueno, ¿en serio?
Aquesta és una de les moltes situacions que la Clara Chia i en Gerard Piqué han viscut des que se sap que són parella. En aquest cas, és un vídeo que es va publicar el mes de febrer, un paparazzi que el seguia pel Turoparc de Barcelona, i el vídeo es va fer viral per les mofes de Piqué cap al periodista del Cor, i també perquè en el vídeo es veu com la Clara Chia, sense voler, pobra, s'empotra contra un fanal. Vull dir que una situació una mica delicada.
Home, es podria haver trencat les dents.
Per això. Doncs bé, tenim un nou capítol de la Clara Chia. Ara són unes fotos d'ella en biquini que la setmana passada va publicar la revista Lectures. Pau Espark, bon dia.
Bon dia.
Què sabem d'aquestes fotos?
Doncs eren unes fotos que sortien en portada, que les van fer mentre Chia i Piqué eren de vacances a Croàcia. Han circulat molt perquè la Clara Chia no vol que la captin els paparazzis i, per tant, és una situació que entenc que per ella no és agradable.
A veure, és una noia que s'ha mantingut molt al marge durant tota la relació, no ha fet públic el seu Instagram, s'ha amagat sempre que ha pogut, va posar la denúncia a un paparazzi que la perseguia de l'oferta que estava, sempre li ha molestat, i jo imagino que ha d'haver-se sentit molt violenta si les fotos que publiquen, que és una cosa que amb ella ja l'incomoda de per si, a sobre és gairebé despullada, perquè clar, una foto en biquini de portada, a més, perquè si està en una cantonadeta dins de la revista, mira, però és que és la portada al quiosc, ets tu on voles, eh?
Doncs bé, arran d'aquestes fotos, la veritat és que la redacció teníem un munt de preguntes. Per exemple, si és legal que es publiquin unes fotos teves sense permís, que a vegades es diu, no, és que si estàs a la via pública o estàs al carrer, et poden fer fotos. No sé fins a quin punt això és veritat. Què passa si aquestes fotos, en lloc d'anar vestit, són en banyador? O què passa si són sense banyador, és a dir, que vas despullat? I també hi ha tot el món aquest de que s'arriben a pagar barbaritats de diners alguns mitjans per aconseguir certes fotos.
Això dels diners, ara descobrirem que potser ha envellit malament, perquè, clar, aquí hi ha un negoci al darrere, i segurament és el problema de les imatges, perquè hi ha revistes, digitals, teles, que estan interessats a pagar per tenir-les i publicar-les. Però hi ha molt de mite amb els preus, i hem parlat amb algú que s'hi dedica i coneix bé com funciona aquest món, un paparazzi. És en Sergio Garrido, que de fet fa 3 dies, en una entrevista al Diario de Ibiza, deia que ja no importa la qualitat de la foto, sinó la notícia. Ens ha assegurat que actualment, si l'únic que tens és la imatge d'un famós, no serveix de gaire i que ja no és qüestió de trobar el moment adequat.
Tampoco es el momento adecuado, porque puedes hacer una foto maravillosa, pero si esta foto que es maravillosa, preciosa, bonita, no tiene noticia, o sea, no vale para nada.
És a dir, que, per exemple, tenir una imatge de Piqué i Chia a Barcelona, doncs ara segurament ningú està disposat a pagar-la. Però clar, en biquini, aleshores sí que després hi ha interès.
O quan era la primera foto de Clara Chia, que el paparazzi havia explicat, que jo estic obsessionada amb això, que li havien pagat 80.000 euros per aquella fotografia, per aquella primera foto de Clara Chia anant a un casament amb Gerard Piqué, que va ser portada de Lola fa un any.
Sí, però ara has dit 80.000 euros.
Creus que és inventat, oi? Creus que, és que el Jordi Martín, que és aquest paparazzi, crec que és un fantasma de bojos. I pot ser que mentís en l'entrevista on jo ho vaig llegir.
Que alimenta la seva figura i diu xifres que potser no són.
A veure,
a sembla escandalós, 80.000 euros.
Però és que és una foto
Pau,
que anava molt buscada. Tothom parlava d'això, era el tema, eh?
La foto, deien, no?
Suposo que és un cas excepcional, potser.
Sobretot em sembla escandalós pel que ens ha explicat en Sergio, que també penso que és important fer un apunt. És a dir, el món dels famosos i dels paparazzis es barregen, al final. Acaben convertint-se una mica en figures públiques, els paparazzis, i en Sergio, a part de fer fotos, fa uns mesos va participar al programa Supervivientes, de Telecinco. Per tant, això ja t'indica que potser el negoci dels paparazzis, doncs, cada cop es paga més malament.
Al dia de hoy, poco. O sea, para mí ha sido el peor verano. Llevo 11 años trabajando en Ibiza, este año ha sido el peor. Está el mercado muy mal, muy mal, muy mal. Y al día de hoy, lo que valía antes 10.000, ahora vale 1.000. Lo que valía 1.000 no vale. O sea, imagínate cómo está el patio.
El tema del mercat de les fotos no viu precisament l'inflació, sinó al contrari, que s'està desmuntant. Llavors, quan es paga realment ara per una imatge?
Clar.
Si hem de fer una forquilla.
Ell, fixeu-vos que ja posava com a bona xifra 10.000 euros, que queden molt lluny dels 80.000 que mencionàvem, i la història que tu pots aportar amb la foto és la que et dona més valor, però segons en Sergio, que treballa molt a Eivissa, les tarifes habituals es mouen ara en pocs milers d'euros.
Sempre s'ha fet un tema de 25 o 30 mil en Eivissa, i això s'ha fet un tema de 1.000, 1.500, 3.000, 2 de 10.000, que som els 2 de 10.000 per a 3 agències.
Perdoneu, tenim oients? Primera notícia. M'ha escrit una persona que ens està escoltant en directe que diu sí. 80.000 euros no és res en aquest món si és bona, si és bona matèria. És que jo crec que depèn molt realment d'això. Vull dir, una foto, com era la foto de la Clara Chia i el Piqué, és que per força de valdre molts més diners que una foto de l'Aitana i el Miguel Bernardó passant el seu cinquè estiu a Eivissa, que ja els hem vist amb totes les putes perspectives, que ja hem vist l'Aitana sense serrell, que ja l'hem vist el cul, l'hem vist la panxa, això ja no pot valdre tants diners perquè ja existeix.
Clar, estem parlant potser de dos nivells de fotos. Una és la foto exclusiva que et confirma una informació, en aquest cas la parella Piqué-Chia, i l'altra és una foto més de la seva relació fent alguna cosa. Potser per això hi ha dos nivells de preu.
Sí, i que abans potser amb una simple foto doncs ja tenies molt valor i podies aconseguir un bon import. En canvi, ara necessites això, que aquella imatge et doni una informació, t'expliqui alguna cosa més.
Però és que, clar, si no, però és que és tan evident, en plan, si no, quin valor ha de tenir aquella fotografia? Cap. Pots posar també una foto del Google del lleó. M'explico, que una saps? Ha de portar-te una mica d'informació, perquè si no... Però, per exemple, el primer
no,
factor...
No he entès el lleó, ara que...
Sí, no, que és com de dir, pues, que si és una foto que realment no t'ha de portar cap informació i és algo que ja sabem, que ja s'ha vist mil vegades, quina emoció, què t'ha de produir, per què ha de valdre diners aquesta foto si no t'està dient res? Està clar que si t'ha de dir alguna cosa.
Però bé, anant al debat ètic, per mi la pregunta és què passa quan et fan una foto compromesa, això, si surts amb banyador, la vens igualment?
La foto es comprometida per la persona que fotografia. La revista lo sabe, tiene más valor, para que veas cómo está el mercado. O sea, contra más comprometida sea la foto, más valor tiene cada revista y más puedes pedir por ella.
Mira, el nostre fan que ens està escoltant em diu que Ana Obregón...
Deveu estar xatejant, no?
S'està xatejant,
vale,
sí.
Vale, perquè dic...
Ho va explicar ella, Eren 3 o 4 fotos i eren 80.000 euros cada foto.
Cada foto?
Amb el tema del nen. Però perquè, clar, era una notícia... Que és la notícia el que val diners.
Bé, i és el que deia ara en Sergio, sí. No? Com més comprometedora és la imatge, millor, perquè així pots obtenir més diners, te la pagaran més bé, i és com funciona el negoci. Per acabar, ell ens ha dit que sempre que captis la imatge a un lloc públic és legal.
Ahora mismo en España no existe que te puedan denunciar, a no ser que la hagas en un sitio privado, en su casa, en un sitio que no sea público, ¿vale? Que tú, por ejemplo, eso no lo hago, ni de coñas. O sea, yo siempre hago calle... Y si hay veces que algunas veces he visto el personaje, se ha puesto un poco pesado, que no quiere que le hagas, y él le ha dejado.
Bé, ja ha sortit un dels temes que pensava, més allò, si estàs en un lloc públic, que en principi, explica ell, en Sergio, que sí que et poden fer fotos.
Sí.
Gerard de Lucas, bon dia.
Sí, hola, bon dia, com esteu?
En Gerard és vicepresident de la secció de drets d'imatge del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i potser, Gerard, ens pots respondre algunes preguntes. Per exemple, això que dona per fet en Sergio, tu si estàs a un lloc públic i et fan una foto, t'has d'aguantar si llavors et publiquen en algun lloc?
Doncs no, la veritat és que això té molts matisos, saps? I per el fet de que tu siguis un personatge públic o un famós, conserves el teu dret a la intimitat. Hi ha situacions o actituds amb les quals tu perfectament tens dret a que no es publiqui una fotografia o una informació per molt personatge famós que siguis.
I la Clara Chia pot denunciar el paparazzi que li va fer aquestes fotos en biquini a Croàcia?
Jo crec que en aquest cas no, perquè ella en aquest cas és un personatge públic, que també hem de diferenciar entre personatge famós o públic i un influencer, per exemple. Jo crec que ella ha fet un salt i ara és un personatge públic, un famós, i està en un espai públic com és una platja i està en banyador. Avui en dia diguem que no és una situació compromesa, sí que seria, per exemple, doncs estar despullat.
Clar.
Perdó, però despullat què significa? Si porta calcet es prova fa toples, compta com a despullada?
Una bona pregunta. Això seria una matització que dependria de la jutgessa o del jutge en qüestió, saps? Perquè avui en dia el tople és una cosa que està estesa i és usual, i hi hauria qui entendria que sí i hi hauria qui entendria que no. Per exemple, si tu atens a les normes d'Instagram, no pots publicar una foto amb uns pits, no? però en canvi la realitat usual almenys a Espanya és que això ho fa moltíssima gent sense cap mena de problema, i si tu t'exposes en una platja pública, doncs, evidentment t'exposes a aquest risc que et facin una fotografia també.
Sí que és cert que el 2011 Andreu Buenafuente va aconseguir que la revista Sorpresa l'hagués d'indemnitzar per haver-lo fotografiat despullat, però clar, anava això, sense banyador.
És que és una mica extrem.
Sí, clar, és el que us estic dient. O sigui, si la persona està despullada, doncs llavors el seu dret a la intimitat, per molt famós que sigui i per molt espai públic que es tracti, doncs preserva el seu dret a la intimitat i no es pot publicar.
Clar, què hauria de passar perquè un jutge, per exemple, posés una ordre d'allunyament a un paparazzi? Perquè sí que és veritat que la Clara Chia, no, ho va aconseguir, sí, amb el paparazzi Jordi Martín, i crec que en aquest cas potser no era no tant per les fotos que publicava, sinó perquè contínuament la perseguia pel carrer.
D'assetjament es parlava.
Sí, assetjament, i també depèn molt de la persona quina actitud té davant d'aquestes intents penetrar amb la seva intimitat. O sigui, si és una persona, per exemple, que té perfils públics a Instagram, què està ensenyant ella allà? Saps? Si està ensenyant coses de la seva vida privada o és bastant celosa de la seva vida privada. Si és una persona que motu proprio està tot el dia doncs, ensenyant els seus fills o ensenyant el seu nòvio o les seves parelles, etc., doncs diguem que ella mateixa està fent un cercle més ampli que permetria que li facin més fotografies. Però si és una persona que intenta conservar un àmbit privat, per molt famós que sigui, doncs tindrà moltes més possibilitats legalment d'impedir que l'estiguin perseguint pel carrer, per exemple.
En Gerard ens ho ha explicat. Queda clar que si ets una persona més o menys pública i estàs en un lloc públic, doncs segurament t'has d'aguantar si publiquen fotos teves. Gerard, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
Que vagi molt bé. En Gerard és vicepresident de la secció de drets d'imatge del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. 3 minutes i mig i 2:15. Laura Grau, bon dia.
Bon dia.
Clar, el tema que estàvem parlant, això de les fotos a la platja o a la piscina, és un tema delicat no només per les famoses, sinó també per totes les dones.
Doncs és així, i mira que justament aquest ha estat el primer estiu que a Catalunya s'ha permès fer topless a les piscines municipals, però es veu que paradoxalment la gent té la sensació de que les dones cada cop fan menys topless. Això explicaven en un reportatge del TN d'aquest estiu.
T'incomoda que la gent et miri per comentaris que et puguin fer o perquè simplement vols estar tranquil·la i ja està.
Que a vegades no cal que et diguin res, però amb la mirada ja et fan sentir incòmoda en aquest moment i et poses el biquini o una samarreta.
I aquestes que parlaven eren noies molt joves que precisament podríem creure que les noves generacions doncs, ja tenim més normalitzat el tema de la llibertat d'ensenyar el teu cos quan vulguis, on vulguis, però en canvi són les més reticents a fer-ne. De fet, aquí a Catalunya no s'ha estudiat, però a França sí, i es veu que l'Institut d'Estadística va concloure fa 2 anys que només fan topless una de cada 5 dones, que són 3 vegades menys que als anys 80. És a dir, als anys 80 la gent es destapava més que no pas ara.
Tot el dia amb les tetes en fora, als anys 80.
I però sabem per què, això?
I jo també crec que hem de tenir en compte que ara és molt fàcil fer una foto a algú. És a dir, abans havies de treure una càmera. Ara, amb un mòbil, discretament, ho pots aconseguir.
Clar, és fort, perquè justament jo crec que les xarxes socials han ajudat a reivindicar doncs, això de que ensenyar el pit femení no ha de ser un problema amb tendències com Frida Nippel i totes aquestes tendències virals, però també han fet augmentar la pressió estètica. Per exemple, la sensació de ser observada tampoc és agradable i el que deia el Pau, el risc de que et puguin fer una foto.
Que ens puguin fer fotos o si hi ha algun conegut, enviar-li a algun amic o no sé. No m'agrada. Suposo que al rerefons estan vergonya o complexes, però sí, al final tot acaba sent pressió estètica.
Clar, aviam, jo personalment penso que no hi ajuda el fet de que les que més han reivindicat el tema dels pits siguin ties molt normatives, Rigoberta Bandini, Miley Cyrus. Tot i així, ni tan sols mostrant un cos canònic com va fer Eva Maral fa poques setmanes en un dels seus concerts, s'ha estalviat les crítiques.
Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez. La dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza, porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso, porque hoy es el día de la revolución.
Sí. Suposo que teniu present aquest tall on l'Eva Maral directament es treu el vestit al mig del concert, sí, i fa tot aquest discurs. Doncs mira, alguns i també algunes ho van qualificar de falta de respecte, de poca professionalitat i fins i tot de reivindicació retrògrada, com dient, bueno, noies, ja estem farta que ens ensenyeu els pits, ja heu reivindicat tot el que havíeu de reivindicar, ja us podeu tornar a tapar, que ja us hem vist i ja ho hem superat. No sé, jo crec que és evident que el tema pits no està superat. Jo sí que tinc amigues que van en tetes a tot arreu, però jo personalment no estic còmoda a la platja fent topless. No sé, Juliana, tu com vius aquest tema, o algunes de les persones del teu entorn, però no estem còmodes encara.
És veritat que jo tendeixo al nu integral. A mi, jo em tiro a la piscina del despullar-me molt fàcilment. Pues és veritat que estic amb molta gent que li costa molt més, sí, sí. I jo crec que una gran cosa és aquesta cosa que dius tu, o sigui, dels complexes i de no haver vist mai tetes com les nostres i sentir que tenim unes tetes tan diferents i que tothom ens les mirarà, quan en realitat no és així. Però clar, com que només sembla que existeixi un tipus de pit...
Mira, a mi saps que m'està ajudant molt? Anar al gimnàs i veure les senyores grans que van al gimnàs a nedar, doncs perquè, per temes de salut i rehabilitació i tal, que veus un cos real, femení, vell, i te n'adones que els complexos que tens són absurds i que totes hem de poder ensenyar els pits.
Fem una pausa de 3 minuts, si us sembla bé, si ningú té cap inconvenient, perquè aquesta ràdio
molt...
hem de posar publicitat.
Molt bé.
Aquí som una cooperativa, aquí ho decidim tots entre tots. Llavors, si creieu que es va publi, es va publi. I a la tornada d'aquests 3 minuts, tots els detalls del nou programa que TV3 està preparant i que serà de cites.
1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
A Nespresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Som paraules.
Paraules.
Som mirades.
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 Som històries.
Som històries.
Som part de la teva vida.
Som TV3.
Som Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ens movem.
Canviem.
I amb tu, comencem.
Nova temporada de TV3 i Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A tothom li costa creure que es puguin ficar maquetes de vaixells en ampolles de vidre. Però ara que IKEA ha obert una botiga XS amb inspiració XL a les Glòries, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? Més a IKEA.es/Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Després d'una tensa nit electoral...
Macrooperació policial contra empresari...
L'impacte es va produir al voltant de la passada...
Continua aquest escorcoll com...
Les notícies tal com venen.
I n'estem pendents aquí a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Al moment.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Marc Andreu, bon dia.
I bona hora, pendons.
I aquest piano?
Ai, mira, doncs una mica de classe, no? També
no, hem
de
tenir bé, aquest molt programa.
Una mica de classe. Home, per mi sí. Ja estem prenent un cosmopolitan, una mica d'hora,
ai,
però...
Ai, és que toca a vegades. No ser tan barroer i ser una mica així. Mirar-s'ho tot des de la distància.
Perquè des d'on us imagineu aquest programa? Evidentment, estem a l'estudi de Catalunya Ràdio, aquí a la Diagonal, però és allò que dius, si ens haguéssim de
home,
situar a algun lloc...
una mica de cortina de vellut, vermella, no? Per mi és una mica Terrassa. Terrassa d'un hotel amb un dry martini... Uh-huh. Amb les meves amigues, ja-ja-ji-ji, amunt i avall...
I tu, Marc Andreu, això amb un pianista.
Home, sí.
Que vagi fent
o
això...
O tu mateix fent de pianista i a la vegada portant el programa.
Ah, és que el Roger toca molt bé el piano.
Toco molt bé tres cançons amb el piano. Saps allò? Quan no en saps gaire, penso que t'has de perfeccionar en tres cançons, que sempre són les mateixes, i així sembla que en
sàpigues. I depèn molt de la cançó. Una cosa és saber tocar el Cargol Treu Banya, i l'altra cosa és saber-te marcar una mica de Fixio de Coldplay,
o
i una cosa així.
O Minuet en re menor de Bach.
Has follat mai gràcies a això?
Escolta, Marc Andreu, hi ha un tema de TV3.
Sí, hi ha moltes coses que estan passant a la tele. Estan passant. De fet, comencem a explicar aquesta història perquè ahir, no sé si sou seguidors de l'Està passant de TV3, que es va estrenar aquest dilluns la nova temporada, a un quart de nou, com sempre. Uh-huh. També hi va haver una estrena nova amb una col·laboradora que no estàvem acostumats a veure.
Com que tu i jo no tenim ni idea d'aquest tema, ni molts altres que tenen a veure amb el cor, hem convidat avui a un especialista. Endavant, Núria Marín.
Shakirazo, que és això que deia el Toni, de sí. Fer cançons de despit. Les dones ja no ploren, les dones facturen, però jo crec que la Malú, que potser no ho diu per l'Albert Rivera, tot això, jo ara us ho poso, el que ha dit, i vosaltres diríeu si creieu que va
també
per
l'Albert. També depèn de quants ex tingui la Malú.
Ja veieu,
És aquesta cosa que ara tothom parla del cor, perquè l'Està passant no va de política, perdoneu,
És que el cor per mi és com el nou futbol, ara de sobte tothom en vol parlar, no?
No, perquè després diguin que no s'ha de parlar de cor, que tot això no toca i tal.
També se n'ha parlat sempre, no? Potser ara es fa més desacomplexadament, potser.
I de vegades també passa l'efecte brackets, que quan ho fas tu sembla que ho està fent tothom.
Ah, sí,
però ja
es
feia davant.
Sí, és
veritat.
La Núria Marín, no sé si la teniu ubicada, és aquesta periodista que treballa a Socialité també a Telecinco i l'hem vist molt en aquest món fàbrica de la tele, productora que fa tots aquests programes del cor.
Viralíssima a TikTok de manera descarada, parlant de safrejos, per exemple, de la reialesa, però també moltes coses de la Shakira i el Piqué. S'especialitza com en coses i realment ho peta moltíssim al TikTok i aquesta sí que tothom l'intenta copiar.
Sí que és veritat, i nosaltres avui ens hem volgut posar en contacte amb ella per veure com va viure aquesta estrena de l'Està passant, perquè per fi fa una mica de tele en català, que també és veritat que no l'estem acostumats a veure-la.
Molta il·lu.
Els vaig veure molt perduts, tant el Jair com el Toni.
Bueno, dona'ls-hi temps, que jo crec que s'acabaran encomanant del món del safareig i s'ho sabran tot. La setmana que ve hi tornem.
Ah, vale, cada setmana.
Sí, cada setmana estarem allà parlant de cor.
Cada setmana, allà parlant de cor amb el Jair i el Toni.
Pot ser que a Madrid, si tenien llogat un apartament...
En alguna entrevista que havíem fet... No, perquè crec que entre setmana vivia aquí.
Va dir... Sí, la vam entrevistar
de fer
un
any. Perdoneu, però m'heu entès perfectament. Em refereixo que entenc que Madrid no l'està trepitjant tant, que no hi està treballant tant. Entenc,
val.
No?
No ho sé.
Està treballant molt aquí, de sobte.
Sí, té diverses ofertes aquí. De fet, en parlarem en un moment. Però abans, ja que és una periodista del cor, i com que aquí l'equip hem tingut un naixement de la Marta Montaner... De la filla
ha nascut,
de...
la Marta naixement. Montaner? Sí, la Marta Montaner ha nascut?
Sí, fa 30 anys d'això. I la Nina, la seva filla, també. Doncs he volgut posar-hi una mica de salsa i ella que m'expliqués una mica com vendria, perquè jo també vull aconseguir 80.000 euros com aquests que explicàveu de venent fotos. Ara, de sobte, m'he tornat com molt, molt passatero, però... Vull vendre una mica d'exclusiva amb la Marta i ajudar-la, si puc. I li he explicat que l'Úrsula Corberó li va tocar la panxa a la Marta Montaner abans de parir, a veure si això es pot vendre a nivell de cor o no.
Jo, per exemple, titular seria Úrsula Corberó posa parir a la Marta Montaner.
Uau, doble sentit, a més.
Jo crec que el titular és aquest. Llavors, escolta, proveu.
És boníssima.
Es nota que és una professional. No se m'hagués acudit en la vida, a mi, aquest titular. Sí, graduada de periodisme i experta en clickbaits.
I llavors, jo també vull ser una mica com ella. En aquest programa som tots detectius del cor, o volem aconseguir ser detectius del cor, i potser Li he hagut de fer unes preguntes una mica tenses per ella perquè no me les ha volgut acabar de respondre. Us poso un context. Últimament a les xarxes ha corregut que s'estrena un nou programa de cites, un dating per TV3, que es dirà Love Cost.
Bueno, ha corregut per les xarxes i està confirmat per la direcció de la tele que aquest programa s'estrenarà no sé quan, perquè hi ha cert secretisme a vegades.
Però que comença a haver-hi bullici.
Hi ha nervis, aquí seguirà fermament. A veure com és, eh? Perquè ja sabeu que jo no confio gaire en TV3 en aquest sentit, que sempre és com de... Hi haurà un reality, nou format... I de sobte és un puto programa de trekking, com sempre, perquè el programa de Laura Escanes, La Travessa, havia de ser un reality i al final és un programa que sembla que el patrocini de Decathlon.
No l'hem vist encara, jo encara no l'hem vist. Veig que sí, que ja te l'ha
desgraciat. Ens ho va dir la Laura Escanes, que no hi havia... que no anava sobre el mamoneo que pogués haver entre els concursants. No passa res.
No es va fer Roma en un dia, Juliana. Hem d'anar fent petits passos cap endavant.
També és veritat que recordo que quan aquí ens va arribar que TV3 preparava un format musical que es diria Eufòria, de la Juliana, i jo també.
No hi confiava.
Jo pensava, ai, que patirem, ai, que cotrejarà, ai, que no anirem enlloc.
Jo vaig patir una mica, però ara ja m'ho estimo, ja m'ho estimo.
Fenomen Eufòria ha funcionat molt bé, per tant, confiança.
Bueno, esperem, ja perquè tenim més informació després de com serà aquest programa, però és que hi ha rumors de Love Cost que la presentadora serà Núria Marín.
Ah,
ja, ja que la tenia al telèfon, doncs he intentat ser una mica detectiu del cor. Estic aprenent, eh? I he apretat una micona.
No et puc explicar res. Mira, el que et puc explicar és que estic buscant un aparcament ara mateix on he deixat el cotxe i no el trobo. O sigui, ara mateix estic perduda a Barcelona perquè m'oriento fatal.
T'està costant, eh? Com el Love Cost, per exemple.
M'està costant moltíssim. Jo ara mateix estic centrada en trobar el meu cotxe. Estic disposada a fer el que em proposin.
Esperem a veure si la setmana que ve ens pots avançar alguna cosa més o s'anuncia alguna cosa.
Sempre que es puguin anunciar coses, genial.
Serà la presentadora, ja ho veig.
Mira, quan
ja
és que no,
diuen
et diuen
no.
Clar.
Quan no parlen de trobar aparcament.
Correcte. Quan és tot amb evasives, és que és un sí com una casa de pagès. Doncs me n'alegro molt.
Ho farà molt bé, la veritat.
I em fa pensar que llavors potser sí que serà un reality de veritat, veus?
I, de fet, per acabar amb la trucada amb la Núria, m'ha deixat un missatge per vosaltres.
I enhorabona també al Roger, a la Marta i a la Juliana. La Marta ha fet partida doble, que també ha estat mare. I que moltíssima sort amb el projecte, que quina il·lusió que tingueu un programa també de Safareig de Catalunya Ràdio, que us escoltaré. I saps que de veritat no trobo el meu cotxe? En fi, pues, no sé, ja ho trobaré.
Va, escolta, tens el WhatsApp, no? Suposo, d'ella?
Que vingui un dia.
Bueno, que vingui un dia, però demana-li si l'ha trobat.
Ai, també, li pregunto. Doncs,
que potser encara està fent voltes.
Ai, sap greu convidar-la si encara no ha trobat el cotxe.
Doncs saps on no farem voltes, Juliana? Així per lligar-ho de forma maca.
Sí.
És aprofundint una mica amb el que serà el nou programa de TV3, Love Cost. Ho dic perquè ens hem posat en contacte amb Minoria Absoluta, que és qui produeix el programa, el que farà aquest nou format, i amb l'Anna Hoven, que és la productora executiva, ens explica què és Love Cost i per què han escollit aquest nom.
Hi ha una dualitat aquí en aquest format, i és que parlarem d'amor, però també parlarem d'engany. L'amor costa, Love Cost, que és també com un joc de paraules amb low cost de línies aèries, i és una mica com gent que vindrà a enamorar-se, però hi haurà gent que també vindrà una mica per l'interès. I això jo crec que també al públic català ens agrada molt. A mi personalment m'encanta aquests programes en què no tots són flors i violes, sinó que també hi ha una miqueta de misteri, li posem una mica de pebre al tema.
Ara que ha parlat del nom, què vol dir Love Cost com a nom de programa? Vull dir, aquí sí que jo crec que hem patinat una mica. Pluja estem en contra.
Si va haver una pluja d'idees i va semblar
jo
que aquest era
jo estic molt a favor, la veritat. És un joc de paraules divertit.
Sí, quan ha dit Love Cost, l'amor costa, he pensat, la meva mare professora d'anglès està a punt de denunciar-la als Mossos d'Esquadra.
Però és el joc, el doble joc en català i anglès.
Però sembla
Laura,
que no ens sapiguem.
Laura, no podem ser tan crítics,
Mira,
cost,
perdona, doncs t'has equivocat de programa. Vés-ho explicant un altre, perquè aquí crítics ho serem. A mi em molesta que sigui en anglès, directament.
El títol?
Sí. Perquè és un programa de TV3, no de la BBC.
Fa més modern.
Però és que no fa més modern, fa que es pos, fa de persona vella intentant ser jove. Per posar un nom en anglès no trauràs a gent més jove. Perdoneu, a vegades s'ha de ser dura.
Però potser en català no hi havia cap nom.
Què vol dir, no hi havia cap nom?
Tot registrat.
Saps quantes paraules hi ha al diccionari?
Low cost en català, què seria?
Però és que no cal res que sigui exactament això.
Amor baix. Bé,
hi havia altres... potser... Escolta, no passa res. Pot ja parlarem demà. Demà. Contra del nom.
A veure, hem tingut
una altres... d'idees i els hi passem.
Hem tingut altres programes de cites a TV3 històrics i no tenien noms anglesos, això és veritat.
Sí, potser ja els vam gastar tots en el seu moment i no ja trobaven cap per ara.
Pompeu Fabra, treballant com va treballar perquè tu ara diguis que només hi ha dos possibles noms en català per un programa de
Farem
cites.
Farem una cosa, el proper cop que TV3 necessiti posar un nom i només els trobi en anglès, que truquin a la Juliana i la Laura Grau, elles, mira,
i crec que us heu quedat amb la portada, però no heu sentit res del contingut, perquè al final ha dit que no només busquen l'amor. Vull dir que això també és important, que buscaran diners, suposo que també la gent que vagi a participar en aquest programa.
Jo crec que aquí hi ha. S'està barrejant molta cosa. No s'ha dit en cap moment la paraula diners, eh?
No, però jo ho he intuït. Vull dir, quan no vas només a buscar l'amor... No són fake news, són una mica també aquest estil de programes. Bé... aprofundim una mica més perquè vull saber quin és el tipus de perfil de concursants que busquen, perquè just només estan en aquesta fase de càsting, per tant, encara no veurem aquest programa a la tardor, però sí que és veritat que han obert un mail perquè la gent pugui participar. Què busquen? Qui pot participar?
Que busquem totalment un públic divers, de totes les edats, orientacions, identitats, binaris, no binaris, tot el que tot té cabuda a Love Cost, perquè al final és un programa on volem que la gent s'enamori i que també hi jugui.
O sigui, m'estàs dient que el perfil de càsting és tot Catalunya.
Sí, senyor. Majors d'edat, això sí. Potser ets una persona que dius, mira, a mi l'amor no hi crec gaire perquè no tinc bona sort. Potser aquesta sort et canvia en el nostre programa. Per un costat o per l'altre. Hi ha molt de misteri aquí, amb aquest tema. Volem crear una miqueta de hype amb això, perquè realment no és només amor el que veurem.
Notícia d'última hora, Núria Marín ens informa per WhatsApp que ha trobat el cotxe, però que li ha costat molt. Aquest també és un món, el tema de no trobar el cotxe on l'has aparcat, eh?
Això sí que és un bon reality. A veure qui troba primer el cotxe, en un aparcament de 500 places. Perdoneu, tornant al tema que ens importa, perquè us distraig molt fàcilment, sembla mentida.
Mira qui parla, tia.
És un programa que serà per digital o el podrem veure a la televisió?
Encara no s'ha concretat això, però jo entenc que com que tot va cap a digital, potser és digital, perquè també...
Però, escolta'm, l'altre dia que va fer la presentació de la tele i la ràdio, en Siegfried li van fer aquesta pregunta...
El Siegfried, que és el director de la tele.
El Siegfried Gras, el director de TV3, de què va a l'OTT i què va a la tele? Perquè no, quan explicaven els nous formats no quedava clar. I ell va dir que aniran jugant una mica. Que pot...
Com els hi sembli.
Sí. Bueno, que tens diferents finestres...
Necessito
un
anunci de l'envàs on vas per saber on he de buscar els continguts.
No, però a mi em sembla bé allò que ho estrenes a la tele, ho ensenyes a tothom i llavors la gent ja sap que també està a la OTT, no?
O al revés, ho penges a internet, funciona molt i dius, home, doncs tirem-ho també a la tele.
Clar. Jo volia saber també quin tipus de format era, si era similar a First Dates, que és aquest que fan a 4, que són parelles que es troben i tenen una cita, o hi havia més contingut de reality... L'Anna m'ha respost més o menys.
Que és veritat que serà una cosa una miqueta més coral. El primer, jo entenc que el primer que ve al cap quan penses en un dating és First Date, i ho entenc perquè és el referent que tenim més elevat, però és veritat que no serà exactament aquí. Hi haurà moments diferents de programa, hi haurà marro, el que deies. No sortirà d'aquí, no pateixis.
No sortirà d'aquí.
Ja t'ho he dit molt, no?
Saps què crec? Que no està res fet. No és res dolent, eh? O sigui, crec que
només tenen el nom, penses?
No, crec que encara hi ha moltes coses que es deuen haver de decidir com és normal.
Clar, estan en procés de càsting, de fet.
Per això mateix, que suposo que aniran veient amb aquest temps que falta abans d'estrenar i de començar-ho a gravar, cap on anirà exactament.
Que per cert, Catalunya, perquè va per tothom, això. Si voleu participar, casting@lovecost.cat.
Marc Andreu, saps què penso?
Que ens hi podem apuntar.
No, jo no, però jo vaig servir d'en l'amor, però crec que tu ets un bon perfil.
Vols que com a detectiu del cor m'infiltrin al càsting d'aquest programa d'amor?
No sé si la paraula infiltrar, dient-ho públicament.
Sí, potser això sí.
Això notaria una
miqueta. Bé, només soc una veu, també et dic. Canviaré la veu en el càsting i ja està.
Perruca, jo vull perruca. Si no vas amb perruca, no hi vagis.
Mira, prou de denigrar-me, sisplau, d'aquesta manera. I fem una mica de repàs, si vols, molt breu, perquè és això que dèiem dels noms, que és des de fa molts anys el primer dating que tindrà TV3 des de fa molts anys. Llavors, quin és dels últims, el més conegut, el que va triomfar més? A veure si el recordeu.
I conduint el programa, Àlex Casanovas i Montse Guallar.
El programa romàntic de TV3, un programa que té com a única finalitat que l'amor triomfi.
Però com que l'amor no ho és tot en aquesta vida, a l'amor a primera vista regalarem, a més, Premis, diners i fantàstics viatges.
Doncs ja es portava el tema d'amor i diners, diners. En aquella època, això devien ser els anys 90.
Sí, cap al 91, presentat per Ja ho heu sentit, i després n'han hagut altres, però no han triomfat tant el 2004. Per exemple, el Amor has de tenir vista, però bé, a veure si aquesta vegada Love Cost arriba a més gent.
Molt bé, doncs estarem al cas d'aquest programa.
Moltes exclusives avui, eh?
Sí, 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 realment, i moltes que ens han quedat per explicar, que explicarem demà o de cara a la setmana que ve. Marc Andreu, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona, la Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Soc l'Àngel Llàcer i torno per fer l'obra modernista més important del nostre país, l'auca del senyor Esteve.
Per començar, viatgem per Catalunya per conèixer els primers candidats a pujar dalt de l'escenari.
Hem pecat contra tu!
Bravo!
Rei de l'infern!
Caram!
Tu ets en Jim!
No. Ara m'he quedat ben tranquil·la. Puc marxar ja.
La Puntual, el càsting, primera part, a TV3 aquesta nit, estrena.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio, amb Frank Lluís Giró.
Els Amics de les Arts s'apunten a la febre de la batxata amb Tothom es separa.
Tothom es separa i ningú pot.
Finalment, el trio no se separa, ben al contrari, ens demostra amb aquesta cançó que mantenen ben viu el foc interior que els va unir com a grup ja fa més de 15 anys. Diuen els amics que aquesta batxata podria funcionar com la seva anticançó de l'estiu, com una mena de glossa a la rutina, i el fet que el setembre és el mes on hi ha més separacions, el retorn a la rutina, marxa la calor i les parelles es trenquen. En canvi, els trios, com els Amics de les Arts, segueixen ben vius.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Vuit minuts, arribem a les dues del migdia. Tant la Juliana com la Laura porten uns dies obsessionades amb un actor molt guapo, puc dir.
És així.
Jo els veig felices parlant d'ell, dic, doncs, endavant.
És veritat que la Laura i ella potser som una mica grans com per tenir una obsessió d'aquesta mena, però s'estan enamorades, estem il·lusionades.
Però està molt bé.
A vegades passa.
I tant.
Per què? Perquè aquesta setmana s'està celebrant el Festival de Venècia i, tot i que hi ha moltíssims famosos de tot el món, hi ha un nom que està enlluernant moltíssim a la resta, que és Jacob Elordi.
Deixa'm-el buscar, perquè jo sé que no el tinc controlat, en Jacob.
Busqueu la cara d'aquesta persona i així ens entendreu.
Sobretot busqueu-lo en moviment, diré, eh? Perdoneu, com a persona enamorada d'ell, és d'aquesta gent que guanya en vídeo.
Doncs sí, és un actor australià de 26 anys que va saltar la fama mundial quan va fer de Nate a Eufòria d'HBO, si algú l'ha vist, i a casa nostra us he de dir que també és conegut per tenir avantpassats del País Basc, perquè com ens agrada un noi amb cara de tarra.
Sarri.
És així, clar, és que és dir-la una mica grossa, però...
Deixa'm-el tornar a buscar, a veure quina
un
cara
un bon
fa.
John Cortajarena, un John Olivares, tot això ens funciona moltíssim. Però sí, el fet és que la guapor del bo d'en Jacob és un fenomen internacional. Internet està ple de gent boja per ell, que el troben insuportable de veure, que els sembla insultant la seva bellesa i que s'han obsessionat amb els seus personatges i amb la seva vida en general. O sigui, aquest tio, faci el que faci, agradarà i triomfarà. Per tant, per mi, és el clar exemple de persona amb pretty privilege.
Bueno, estàvem criticant el Love Cost, que fan servir paraules en anglès, i això deu ser anglès.
Una cosa és fer servir paraules en anglès i l'altra és que el programa sigui en anglès. el nom. I cap problema per traduir-ho. En català correcte seria això, privilegi de guapo o guapa, que és un concepte que fa temps que corre per les xarxes socials, que ja acumula més de 250 milions de visites a l'etiqueta de TikTok de Pretty Privilege, i és un terme que fa referència a les oportunitats a les quals pot accedir una persona pel simple fet de coincidir amb els estàndards de bellesa de la societat actual. Jo crec que ja se sap, però no va malament recordar, que la bellesa és una idea subjectiva que va canviant, que depèn dels factors com, jo què sé, el moment històric, la classe, la raça, les modes... Però jo crec que, per exemple, és fàcil si dir si un famós és guapo, però entre persones de la vida quotidiana trobo que és un tema molt tabú encara. O sigui, sembla que ningú s'acaba mai de mullar amb aquesta excusa de que la bellesa depèn del gust personal, perquè si dius que algú és guapo sembla que estiguis insultant a la resta de la humanitat. No sé si us hi trobeu. En plan, això, amb una mica de sobretaula de bar, és com no pots dir tal persona és molt guapa, perquè et diuen, ai, va, gusto, això.
Nosaltres
no sé què.
Crec que ens movem en ambients diferents, Laura, perquè nosaltres fem uns tops 5 de, constantment, de gent més guapa de Catalunya per nosaltres. Clar, gent que coneixem, que top 3.
Són uns rànquings subjectius, no? Ningú es pot enfadar.
Però sí que hi ha una mica de consens. O sigui, vull dir, oi que el color vermell és vermell per tothom?
Bueno, no és que hi hagi consens, és que vull dir, és el que deies tu, hi ha uns cànons. Després pots estar, evidentment, et pot semblar algú que no entraria dins de la norma, guapíssim. De fet, ojo, perquè el Jacob, justament, té una cara... Vull dir que no és Brad Pitt. Té una cara...
L'han batejat com el nou Brad Pitt, eh?
Ah, doncs jo trobo que té una cara que penses, si aquest noi no fos famós i només fos aquí tècnica a Catalunya Ràdio, no sé si m'hi fixaria tant.
Bueno, clar, sí, també hi fa molt la posició de poder de ser un gran actor clar, una estrella de Hollywood.
I l'alçada, jo crec.
1,96 m, que
avui he buscat. És una bogeria.
Antica torre, eh?
No, i és molt bèstia perquè hi ha gent que no cal ni que parli. Vull dir que el fort per mi d'aquests vídeos de TikTok que estan sortint on surt ell al Festival de Venècia és que no parla.
Exacte.
És vídeos d'ell caminant i ja són viralíssims. No cal dir res quan ets tan guapo.
Potser el que importa no és tant dir en veu alta si una persona és guapa o no, sinó com t'afecta a tu aquesta percepció sobre la persona guapa, no? O sigui, d'això va el Pretty Privilege, que és, està estudiat per la neurociència. Els guapos i guapes es veu que creen un efecte cognitiu que fa que nosaltres ampliem aquesta imatge positiva del seu físic a la resta d'atributs de la persona. O sigui, encara que no la coneguem, nosaltres veiem un tio o una tia guapa i el nostre cervell inconscientment diu... Doncs mira, aquest tio és bastant probable que sigui una persona intel·ligent, divertida, sociable, exitosa, no? O sigui, quan ens relacionem amb aquestes persones, estem com més predisposades a acceptar-les i a provar les seves idees, a fer-los favors, a perdonar-los els errors, a sentir-nos atetes per elles, evidentment. Jo sento ser la tia que sempre treu aquesta carta, però crec que hi ha una clara diferència entre el privilegi de guapo i el privilegi de guapa... Pel simple fet que les dones, doncs, partim de molt més avall pel que fa a l'autoestima, la seguretat i el poder que projectem, i un home blanc, de normal privilegiat, que a més tingui la sort de ser guapo i ho sàpiga, o sigui, siguis conscient que és guapo, pot arribar a fer-te embogir perquè sap que faràs tot el que ell vulgui. Jo personalment he patit moltíssim aquest tipus de tio i sort que tenim a la Maria Rivallo, la nostra tiktoker de capçalera.
És la nostra nova millor amiga, Roger, te la presentem.
Sí, sisplau, la vull conèixer.
Ens explica què hem de fer en aquestes situacions.
Yo soy pro de que siempre hay que ser sincera y decir lo que sientes si lo sientes. Pero a este tipo de tíos, mejor es que cada vez que les veas, le digas lo mal que huelen. Son los típicos que saben que te tienen ahí, estás ahí garantizada y dicen, esta no va a pasar de mi culo ni de coña. Voy a hacer lo que me venga en gana. Y no, ahí tienes que ser tú inteligente, no decirle lo mucho que te gusta, o sea, lo siento, pero es que es así.
No sé, Roger, si opines que això també passa amb algunes ties. Jo crec que és molt de tio hetero guapo. Aquesta mena de cosa tan... De tenir el poder de saber que et faran a per on vulgui, tio. No sé quina estratègia feu servir perquè no us passi, però jo sempre acabo caient a la trampa.
A mi durant molts anys l'estratègia que vaig seguir era que m'agradessin els lletjos, que també és una manera. La gent que no entra tan dins de la norma o que no...
I t'acabaven agradant? Perquè una cosa és voler que t'agradin la gent.
No, no pots triar.
És que
van al revés. O sigui, senzillament m'agradaven molt els nois, com molt llestos, molt llestos, molt llestos, però que m'era bastant igual si entraven dins de la norma o no.
Jo he de dir que he desenvolupat una mica l'afició de matxacar els nois guapos, com dient-los coses lletjíssimes, com ets un borde, ja es veu que estàs malament, se't veu a la cara i
de
tal.
De bones a primeres.
De bones
no,
a primeres, ja? Dura, eh? No, el que passa és que llavors ells s'ho prenen com una vacilada d'aquestes d'institut, de nens de tercer d'ESO, entren al joc i acabes igualment allà enganxada com una boja.
I és veritat que els nois que entren així tan heavy dins de la norma i que són tan guapos, estan per sempre a l'institut.
Sí, és a dir, no surten d'allà mai més.
Les dinàmiques d'institut que tots anem deixant enrere, saps? I ens anem fent grans, ells les arrosseguen tota la vida. Tota la vida és com si fossin el noi popular de quart de l'ESO.
Que dius, pare, ja, tens 44 anys.
Sí, tens canes, pari.
D'altra banda, molt a favor de que, ja que ser dona tingui tants avantatges, les guapes també es puguin aprofitar una mica de ser-ho.
¿Qué opináis del Pretty Privilege?
Que eres guapa y tienes ventaja.
Muy bien.
La hemos aprovechado muchas veces. A favor, la aprovecho.
¿Cómo la aprovechas?
Hombre, pues si alguna vez te invitan a una copilla.
Es un poco antifeminista esto, pero bueno.
Red antifeminista, copes gratis, em sembla bé a mi. Jo també convido nois i no passa res. Ara, els Manels sempre tenen raó i no tots són flors i violes al món dels guapos. Ells i elles també tenen problemes. Saben que els guapos són els raros, ho sap tothom, però no ho diu ningú. Expliquen els guapos, no és el nostre cas,
que és tan difícil ser guapo.
Que viuen molta pressió per complir les expectatives que es tenen sobre ells i que s'obsessionen fàcilment amb els canvis físics que són de processos normals com envellir o estar embarassada perquè saben que la seva aparença té un impacte molt fort a la resta de la gent, que fins i tot en pot dependre la seva feina. Clar, també depèn del nivell d'autoconsciència que tingui sobre el teu pretty privilege, perquè en el cas dels nostres estimats germans Casas és nivell zero.
Jo queria preguntaros de si a veces habéis tenido esa inseguridad de hostias, este éxito como actor proviene de yo ser guapo o es de que yo soy de puta madre en mi trabajo y de verdad la gente lo sabe.
Será pero, por gente guapa.
Claro, o sea, tú ves fotos mías en SMS o me ves a mí y muy normal y yo me considero normal.
No, lo dice, ¿no? Los guapos no ganan Goyas. ¿Cuánto ha tardado Mario realmente con una trayectoria?
He de dir que bastants guapos han guanyat Goyas, ¿eh? No, sí, vull dir, però bueno, suposo que ells necessiten també reivindicar la seva feina, com fa, per exemple, molt sovint Carlos Cuevas, que sí que n'ha parlat obertament i ha dit que està fart ja que els sexualitzin i que, sisplau, la gent es fixi en la seva feina d'actor.
No, ha de ser molt pesat que et diguin que només t'han fitxat per estar bosta, clar.
No, prefereixo no ser guapa, nois. Deixem-ho aquí.
El resum és aquest.
Que vingui un dia, no, en Carlos?
Home, a veure si el podem liar. Jo ja sé que a ell aquestes coses no li agraden gaire. Però picarem pedra.
Sí, home, jo crec que podem trobar la manera que estigui còmoda.
Laura Grau, fins demà, moltes gràcies.
Fins demà.
Juliana Canet, fins demà.
Adeu i una abraçada a la Marta.